Són les 8. Bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Doncs avui us expliquem una mica més de Govern i Oposició, que és aquest programa que estrenarem aquest dijous a les 8 del vespre a Ràdio Capital. Govern i Oposició és un cara a cara entre l'alcalde de cadascun dels pobles del Baix Empordà i el seu o la seva cap de l'oposició corresponent. Govern i Oposició és un programa de ràdio transmèdia i multiplataforma que podreu seguir-lo a través de la ràdio, com us deia, aquest dijous a partir de les 8 del vespre, però també podreu seguir-lo en format vídeo a través de Facebook Live, a través de YouTube, a través de Periscope i també, a través, evidentment, a través del nostre web. Com alguns de vosaltres haureu vist ja a través del nostre web o de les xarxes, el primer capítol s'ha enregistrat a la plaça Nova de Palafrugell i enfronta l'alcalde del municipi, en Josep Piferrer, amb el seu cap de l'oposició, en Juli Fernández. Piferrer i Fernández debatran sobre les circumstàncies que van envoltar la moció de censura amb la que el primer va aconseguir l'alcaldia i fer fora el govern socialista del segon. També debaten sobre urbanisme, sobre què cal fer amb construccions polèmiques com la del xalet del Golfet o les que s'han denunciat recentment a la muntanya del Far de Sant Sebastià. A més, tots dos exploren en aquest cara a cara la possibilitat de fer algun pacte. Bé, però en qualsevol cas, veieu i no us desvetllarem ara el misteri. Recordeu, és dijous, aquest dijous, a partir de les 8 del vespre, a Ràdio Capital estrenem un nou programa que es diu Govern i Oposició. El programa que, per cert, que no té periodicitat concreta, perquè bàsicament depèn de la possibilitat de quadrar les agendes d'alcaldes i caps de l'oposició, s'emetrà, com dèiem, per primera vegada aquest dijous a Ràdio Capital i el podreu seguir a través de totes aquestes plataformes. No us el perdeu. I com sempre, tot just començar el programa, el que fem és repassar la previsió meteorològica amb en Martí Seguer. Martí, bon dia.
Bon dia, Miquel. Avui de nou una jornada assolellada i amb cel serè, només trencada per alguns núvols baixos a primera hora del matí. Temperatures entre els 2 graus positius i els 22. I el dijous tindrem una jornada amb més nuvolositat, igual que el divendres.
I al llarg d'aquest supermatí d'avui us explicarem les notícies més destacades del Baix Empordà i us fem un petit avançament del que us explicarem al llarg d'aquesta hora amb Antoni Celles i amb la Sílvia Pedret.
La torroellenca Dolors Bassa i la resta de consellers presenten recurs i demanen sortir de la presó, al·legant que el govern no s'ha reunit ni ha pres cap decisió executiva des que va ser cessat per l'aplicació de l'article 155.
Els Mossos d'Esquadra han posat aquest any més de 2.600 denúncies a conductors que feien servir el mòbil mentre circulaven per carreteres gironines. Això suposa un 7% més de l'any anterior. En el que portem d'any, 27 persones han mort en accidents de trànsit a la demarcació.
Fracassa el transport social a Platja d'Aro i l'obren a qualsevol persona. El xarxabús va començar el juliol com a prova pilot per millorar la mobilitat de les persones necessitades, però ha tingut poca demanda amb només 19 carnets d'usuari.
Finalitzen les obres de millora de la plaça Pere el Gran de Palamós. Els treballs han eliminat les baranes de formigó de les escales que donen accés a la zona porxada. El projecte es va consensuar amb els veïns en un procés participatiu.
La setmana que ve comencen les obres dels carrers Enginyer Algarra, dels Horts i de l'Abeurador de Pals. Es preveu que els treballs s'allargaran 2 mesos, però s'aturaran durant les festes de Nadal perquè no perjudiquin l'activitat comercial.
El jutge envia a presó un lladre qui els Mossos d'Esquadra han detingut 3 vegades amb només 3 dies de diferència. És un home de 44 anys i veí de Palafrugell. Havia intentat diversos robatoris i el van identificar per haver robat en una casa la setmana anterior.
Platja d'Aro serà la seu del Campionat d'Europa de Corfbol de l'11 al 13 de gener. La competició es disputarà al Palau d'Esports i Congressos i participen 8 equips que són campions nacionals de diversos països europeus.
I avui entrevistarem en Francesc Montero, que és investigador de la càtedra Josep Pla de la Universitat de Girona. Ha estat l'encarregat de treure a la llum pública un volum amb textos inèdits de l'autor empordanès. Són les 8 del matí i 5 minuts, entrem en matèria. Moviments dels consellers empresonats per intentar que la justícia els deixi lliures. La torroellenca Dolors Bassa i els altres consellers que es troben a la presó han demanat en un escrit al jutge ser alliberats perquè no han actuat en contra de l'article 155. Tant Bassa com Raül Romeva i Carles Mundó no diuen explícitament que acatin la intervenció de l'autonomia de Dani Cortés.
No ho fan, però com bé deies, asseguren que no van seguir exercint de consellers un cop l'article 155 de la Constitució va ser activat. Els seus advocats defensen que no hi ha risc que reitereixin en els suposats delictes i diuen el que ja sabíem. El govern no s'ha reunit des del dia del seu cessament i no s'han adoptat acords de govern ni han publicat res al butlletí oficial després de la sessió del 27 d'octubre en què es va declarar la independència. A més, ahir també vam saber que la consellera Dolors Bassa va fer referència al seu municipi, Torroella de Montgrí, durant la declaració davant la jutge abans de ser empresonada. Segons una declaració a la que ha tingut accés al diari Ara, Bassa diu que ella és mestra de l'escola cristiana de Torroella i que sempre ha defensat la no violència.
Yo soy maestra de la escuela cristiana de Torroella de Montgrí, de una escuela concertada, y mis principios son contrarios a cualquier violencia, a cualquier tema de violencia en la calle y donde sea. Por tanto, no he participado y no he promovido ningún, ni en mis declaraciones nunca he hablado de violencia. Al contrario, siempre de pacifismo y tranquilidad en todos los sitios.
Recordem, Miquel, són uns àudios que ha publicat en exclusiva al diari Ara.
I que podeu escoltar-los a través de la seva web. Gràcies, Dani. Més qüestions al Supermatí d'avui. L'Ajuntament de Platja d'Aro va posar en marxa el juliol una prova pilot per un nou servei de transport social, el Xarxabús, per millorar la mobilitat d'aquelles persones més necessitades. Era un projecte ambiciós pel qual apostaven tots els partits, però finalment no ha donat els resultats esperats, David Parreño.
Van establir-se diferents requisits pensats pels col·lectius de jubilats, discapacitats, famílies monoparentals i nombroses o estudiants. Però 4 mesos més tard només s'han entregat 19 carnets per utilitzar aquest servei. Per això ara obriran a tots aquells que no tinguin acreditació i que paguin 50 cèntims. Ho explica la regidora de Benestar Social, Pilar Ferrero.
Las personas sin carné y que pagan el precio del transporte según el precio público, en este caso se han puesto 50 céntimos por viaje, pueden utilizar el transporte aunque no tengan el carné.
La línia uneix els tres nuclis del municipi, Castell, Platja d'Aro i Segaró. Es pretenia així facilitar l'accés a aquelles persones que hagin d'anar a l'Ajuntament o a altres llocs, com el Mercat Municipal, el CAP o el Banc. De moment, després d'obrir el ventall d'usuaris, el consistori es dona uns mesos més per acabar de decidir què fa amb aquest servei.
I ara us parlem de mobilitat. Un conductor amb el mòbil a la mà mentre amb l'altre condueix és una imatge que hem vist massa vegades. I qui més qui menys, un gest que en alguna ocasió hem viscut i, per què no dir-ho, protagonitzat. Les campanyes per conscienciar del risc que això suposa es repeteixen, però la població no en pren consciència. Si més no, així ho posen de manifest les dades. Els Mossos d'Esquadra han posat aquest any més de 2.600 denúncies a conductors que feien servir el telèfon mentre circulaven per carreteres gironines. I atenció, això suposa ja un 7% més que l'any anterior, Toni Celles.
Fer servir el mòbil mentre es condueix, l'ús inadequat del casc, no cordar-se el cinturó de seguretat o no portar els sistemes de retenció infantil són els motius que concentren la majoria d'infraccions que els Mossos de Trànsit denuncien a la demarcació de Girona. En el cas del telèfon mòbil, és una realitat que va a l'alça. Entre gener i finals d'octubre, els Mossos d'Esquadra han posat 2.608 denúncies a conductors que conduïen amb el mòbil a les mans. A més, en tots els casos, la denúncia es va posar en vies interurbanes, és a dir, fora dels pobles i ciutats, o sigui, en carreteres on es pot conduir a més velocitat. Per tot plegat, la directora del Servei Català de Trànsit a Girona, Núria Gómez, demana més responsabilitat als conductors.
2.608 denúncies amb el que portem fins a 31 d'octubre. Això és molt. I quants de nosaltres no hem vist que anem pel carrer i estem amb un semàfor i va un conduint amb el mòbil? I aquest no deu estar aquí, però hi ha molta gent conduint amb el mòbil. Sisplau, faig una crida aquí a la responsabilitat, no?
Segons les dades de la policia catalana, les distraccions al volant causen una quarta part dels accidents de trànsit. Fins aquest mes, 27 persones han mort a les carreteres gironines. D'aquestes, 7 eren motoristes. Per oferir suport a les víctimes i els seus familiars, s'acaba de crear a Girona una delegació territorial de l'Associació de Prevenció d'Accidents de Trànsit. L'entitat alerta que la majoria de sinistres de trànsit no són casuals ni fortuits, sinó que són evitables perquè al darrere hi ha l'alcohol, les distraccions, la velocitat o conductes que es poden canviar.
Doncs ja ho sabeu, allò, si als 80 hi havia aquella campanya si bebes no conduzcas, doncs ara és si conduces no mires el WhatsApp, per exemple. Més històries que us expliquem aquí al Supermatí de Ràdio Capital. I ara és el torn per anar cap a Palamós. I és que aquesta és una setmana d'acabar obres. A Palamós, per exemple, ja han acabat les de la plaça Pere el Gran i també les de la plaça dels Comtes. En el primer cas, es va tractar d'un projecte en el que també hi van participar els veïns, Eugènia Güell.
Sí, l'alcalde i els tècnics d'urbanisme van presentar el projecte d'obres als veïns i es van fer una sèrie de reunions participatives on els veïns també van presentar les seves propostes. Finalment, s'han eliminat les baranes de formigó de les escales que donen accés a la zona porxada dels antics comerços i han estat substituïdes per unes baranes metàl·liques. D'altra banda, els veïns van demanar que es posessin uns elements per limitar l'accés de motocicletes perquè ocasionalment havien circulat per la rampa dels vianants. I així s'ha fet. El cost total d'adjudicació ha estat de 20.000 euros.
I més obres. Sembla que arribant la tardor els pobles de l'Empordà es posen les piles per renovar una mica les seves infraestructures. Anem ara a Tor, perquè urbanitzen un sector de Tor, això és a la Tallada d'Empordà. L'Ajuntament de la Tallada ha aprovat el projecte per urbanitzar el sector del Ginestar, que, com us dèiem, és molt a prop del nucli urbà de Tor.
Aquest projecte vol urbanitzar 6 cases i proveir-les d'aigua, llum i telèfon, com explica a Ràdio Capital l'alcalde Josep Ferrer.
El clavegram hi és, s'haurà de corregir perquè de la manera que es van anar a fer les cases, això, aquestes cases són, es van fer el 77 o 78, i esclar, s'hauran d'anar corregint els desaigues, fer una instal·lació d'aigua ben feta, perquè ara passa amb tubo SAI, i es té que fer una instal·lació ben feta.
És un exemple de construccions que es van fer fa anys i que ara l'Ajuntament pretén abastir. Els costos de les obres hauran d'anar a càrrec dels mateixos veïns. Ja fa mig any l'Ajuntament va aprovar un pla de millora urbana per ordenar i regular aquest espai.
I encara més obres. El proper dilluns 27 comença les obres dels carrers Enginyer El Garra, dels Horts i de l'Abeurador de Pals. En el cas de la primera d'aquestes vies hi haurà un canvi de sentit de circulació, Pedro Ruiz.
Efectivament, el projecte d'ordenació de la circulació i l'estacionament contempla modificacions d'aquestes vies. Les obres que ho permetran comencen aquest dilluns 27 i s'estima que durin aproximadament 2 mesos, tot i que es farà una aturada del 23 de desembre al 7 de gener per no perjudicar l'activitat comercial durant aquest període nadalenc. Amb l'objectiu d'endreçar i optimitzar l'ús de l'espai públic per part de vianants i vehicles i facilitar l'accés als comerços i habitatges de la zona, tal com apunta l'Ajuntament de Pals, es crearan noves places d'aparcament amb limitació horària, es delimitaran zones de càrrega i descàrrega i s'instal·laran elements de pacificació del trànsit, que essencialment seran senyals de limitació de la velocitat dins el nucli urbà. Al llarg d'aquests treballs, els residents del municipi es veuran afectats en el sentit que no podran circular ni estacionar en aquests carrers. Un d'aquests canvis serà el canvi de sentit de la circulació al carrer Enginyer El Garra.
Gràcies, Pedro Ruiz. D'aquí res, d'aquí escassos segons, serà 8:15 del matí. Fem una petita pausa i ara tornem.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9 amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
8:15. Fer-se de totes les il·lusions i no creure en cap. Aquest és el tarannà que recorre les pàgines del volum amb textos inèdits de Josep Pla que s'acaba de presentar. Són escrits que l'autor de Palafrugell havia previst incloure en un volum de l'obra completa que s'hauria titulat Noves notes disperses o Vagues notes disperses. L'edició ha anat a càrrec de Francesc Montero, que és investigador de la càtedra Josep Pla de la Universitat de Girona, i precisament és en el senyor Francesc Montero a qui saludem. Senyor Montero, bon dia.
Bon dia.
Bé, senyor Montero, què és el que trobem en aquest volum inèdit?
En aquest volum inèdit trobem unes notes que Pla havia escrit amb ambició literària, pensades per ser publicades, però que ell mateix, degut al seu contingut i el caràcter polític, crític amb el règim, va decidir autocensurar-se. I no va presentar censura i no es va poder presentar aquest segon llibre de notes que tenien projectat amb l'editor Josep Vergés. Quan van signar el contracte editorial, havien projectat dos llibres de notes i només en va aparèixer un.
Expliqui'ns, no sé si suposa un trencament molt radical respecte als textos que ja havia publicat, perquè que digui que al final va fer-se enrere.
Aquí trobem un pla molt directe, sense embuts, que diu allò que realment pensa sense pensar en la censura, perquè no ha presentat la censura, i en aquest sentit sí que trobem un pla que no havíem llegit abans. És un pla molt, molt crític amb el franquisme, també autocrítica amb la societat catalana, però condicionada aquesta crítica a la dominació espanyola. Considera que la dominació castellana, els intents de submissió de la personalitat catalana han fet molt de mal a la mentalitat de la personalitat del país, i alhora critica el règim franquista d'abjecte, d'embassament de merda de proporcions fantàstiques i d'una invasió de banderreria de proporcions descomunals. En aquest sentit trobem un pla diferent, que entronca amb el pla que havíem llegit als dietaris de la vida lenta, o també que veiem a l'estil de les notes disperses que s'han pogut publicar, però el contingut és molt més directe, sense filtres, molt més cru. Uh-huh. I després trobem algunes altres notes que fan referència a les anterioritats de la revista Destino, a temes eròtics i sexuals, de joventut o de relacions que ha tingut, i sempre tot això passat pel sedat de la mirada crítica, sagaç, de la gran capacitat d'observació de Pla sobre la realitat.
Senyor Montero, de Pla sempre s'ha dit que, vaja, que es mirava, no sé si amb bons ulls, però que es mirava de manera no necessàriament negativa al règim, fins i tot s'ha dit que n'era col·laboracionista. Aquests textos, mm-hmm, dels que em parla ara, què representen? Un canvi d'opinió o una acomodació a un nou moment?
En aquest sentit, aquest llibre ve a consolidar la línia que havíem pogut llegir amb l'acostament entre Pla i Cruzet, o que després van veure La vida lenta. En aquest sentit veiem un Pla que en privat té un catalanisme granític, radical, sense fissures, i que demostra que al final de la guerra, en principi allà és tot un vencedor, però com a escriptor català ha estat un vençut. Té aquesta condició de vençut, l'obliga a reduir el seu catalanisme a un àmbit purament privat, i que a mesura que van passant els anys va considerant que el règim cada vegada és pitjor, està empitjorant la situació, està conduint el país a una situació del desastre, la catàstrofe. En aquest sentit, des del punt de vista cultural, com a escriptor, és un escriptor que decideix prendre partit clarament a favor del català. El que passa és que és cert que es va adaptar a les circumstàncies, especialment als anys 30 i 40, que a partir dels anys 50 i sobretot 60, que és l'àmbit temporal cronològic que abracen aquestes notes, Pla ja es va aïllant progressivament dels cercles de poder de Barcelona i es dedica en cos i ànima a la seva labor d'escriptor i d'intentar d'alguna manera combatre el règim des de dins, des de la revista Destino, intentant publicar allò que se li permet.
Deixem que faci una mica allò de política ficció. Si Pla visqués el moment actual, el veuríem manifestant-se per l'alliberament dels presos polítics o el veuríem escrivint articles en favor del 155?
Evidentment, a favor del 155 crec que no. Això és ara fer política ficció i no m'agrada a mi els anacronismes.
Està clar.
El que sí que és cert, que llegits avui, 35 anys després, hi ha alguns textos que fan feredat perquè semblen escrits abans d'ahir. En aquest sentit, a l'hora de criticar la situació política d'Espanya, i per tant, almenys en l'àmbit privat, estic convençut que no aplaudiria el 155, ni molt menys, i que seria molt, molt crític amb les actituds del govern central.
Mm-hmm. En un dels textos arriba a parlar de malaltia nacional de Catalunya i l'atribueix als segles de dominació castellana i els dubtes que tenen els catalans entre mantenir la seva identitat o assimilar-se. Clar, no cal dir que era un català convençut, però qüestionava una mica la força de resistència del poble català.
Això és el que aparentment sembla a partir d'aquestes notes, però si un se les llegeix amb atenció, el que veu és que Pla atribueix aquestes dificultats de la personalitat de l'ànima col·lectiva catalana a la dominació castellana. Tres segles de dominació considera que han fet molt mal a la personalitat del país. Diu que han estat sotmesos a dues cultures d'irradiació europea, que són la castellana i la francesa, que el català, malgrat aquesta dominació, aquesta submissió, aquest veure's d'alguna manera eclipsat per dues cultures tan potents, malgrat els intents del català d'adaptar-se, d'assimilar-se a la cultura espanyola, no ho ha aconseguit perquè en realitat és diferent. Diu, el català ha intentat durant segles adaptar-se, intentat abraçar una nova cultura i no ho ha lograt. No se n'ha, ho diu així exactament, no ho ha lograt, no se n'ha sortit. D'aquesta manera el que indica és que hi ha un manteniment de la fortalesa de la personalitat de l'ànima catalana i a més a més fins i tot diu que el català és un poble europeu que no viu sota la influència de l'àmbit, com en diu ell, peninsular i maometà.
Sí, el que em sorprèn és que es mostra molt autocrític, no? Vull dir, en frases com de vegades sembla un covard i d'altres vegades un orgullós ombradís. Diu, de vegades sembla patir de mania persecutòria i altres de fatxanderia. Vull dir, és molt crític.
Sí, en el cas de Pla, una cosa no treu l'altra. Pot atribuir això a una situació de pressió, però alhora és molt autocrític amb ell mateix i molt crític amb la cultura i amb la personalitat del poble català. Molt, molt crític en aquest sentit per defensar que s'ha de preservar aquesta identitat i s'ha de mantenir les essències i mantenir l'ànima pròpia. Segurament és molt crític en aquests intents assimilars que potser considerava que era un error, però en qualsevol cas aquesta crítica no impedeix que realment pugui veure a què obeeixen aquests motius, no? O sigui, aquesta situació que viu el català de fugitiu, que té por de ser ell mateix però que no pot deixar de ser qui és, ho diu d'aquesta manera, que es converteix en un fugitiu, en un ésser penjat a mig aire, aquesta situació de terra de ningú en què es troba el català durant aquells anys, ho atribueix als intents de dominació i submissió espanyola. Malgrat això, no impedeix poder ser crític, hem de ser autocrítics.
Senyor Montero, gràcies per parlar-nos, explicar-nos una mica més sobre aquest volum inèdit de Josep Pla, descobert ara fa uns dies.
Moltes gràcies, espero que els lectors en gaudeixin i que s'ho passin bé.
Doncs ben segur, perquè pel que ens explica té pinta de ser un, no sé si un canvi radical, però de suposar un gir en el que estàvem acostumats a llegir-li.
I és actualitat. Moltes gràcies.
Que vagi bé, bon dia i sort. D'aquí 7 minuts seran 8:45 del matí. El jutge ha enviat a presó un lladre a qui els Mossos d'Esquadra han detingut fins a 3 vegades amb només 3 dies de diferència, Dani.
L'home de 4 anys i és veí de Palafrugell. Un dia, de nit, intentava rebentar la taquilla d'un aparcament públic de Palafrugell després de forçar un cotxe. Els Mossos el van dur als jutjats de la Bisbal. Va quedar en llibertat provisional. Pocs minuts després, però, va intentar entrar en una perruqueria i els Mossos el van tornar a detenir. I després, 2 dies després, el van tornar a detenir quan els Mossos el van identificar com l'autor d'un robatori en un habitatge que s'havia fet a Palafrugell la setmana anterior. D'aquesta manera, no s'ha lliurat, aquesta vegada no s'ha lliurat de la presó.
Jo crec que gairebé devia fer amistat amb els Mossos ja, no, aquest noi?
I amb el jutge.
I amb el jutge, exacte. Jo me l'imagino entrant al jutjat i el jutge dient-li, escolta, una altra vegada aquí, què has fet ara? En fi, històries, bé, que us expliquem. Perdona?
Que devia anar ja ben amb sabatilles, estar per casa, pel jutjat.
Sí, amb batini i amb pijama. Molt bé, home.
Sí, exacte.
Més coses. L'equip de govern de Begur ha aprovat que l'any que ve s'haurà de portar la fibra òptica al nucli del municipi, a Esclanyà i als polígons industrials. S'han trobat que no hi havia empreses que se'n volguessin fer càrrec, Dani.
S'ha aprovat una partida de 150.000 euros per fer-ho i s'ha decidit que s'aprofitarà l'eix troncal de Palafrugell. L'Ajuntament espera poder fer el concurs públic per decidir quina empresa ho executarà abans de la Setmana Santa. Però el consistori s'haurà de fer càrrec dels costos de dur la fibra òptica al municipi perquè cap gran operador ho ha volgut fer perquè es tracta d'un nucli petit. Un cop el troncal principal hagi arribat a Begur, caldrà que una altra empresa l'estengui pel poble.
Que estrany que les telecos no facin cas als pobles petits. En fi, i no m'avergonyeixis, és el que diu un gos al seu amo a la nova campanya de l'Ajuntament de Verges, però amb quin objectiu?
Doncs conscienciar que s'han de recollir les caques dels gossos. Aquest cop és el mateix caní el que adverteix als amos que deixar la caca al terra està malament. L'Ajuntament de Verges repartirà als ciutadans bosses per recollir els excrements. Es podran recollir a qualsevol comerç dels municipis. Les bosses, no les caques.
No. No. Home, també estaria bé. Escolti, posi'm 200 grams de pernil dolç i una caca de gos.
Bueno, no, o que només es pogués cagar a les botigues.
Ai, en fi, que aquesta boca, Dani. I aquest dissabte, 25 de novembre, és el Dia Internacional contra la Violència Masclista. Diferents localitats del Baix Empordà han decidit fer actes per commemorar aquest dia i sumar-se a la lluita contra la violència de gènere. Atenció, a continuació us els presentem, començant per Santa Cristina d'Aro.
A Santa Cristina d'Aro es farà la segona edició del concurs de fotografia sobre relacions de parella positives. Des del punt d'igualtat es va dir que creien que era el millor, que era millor que en aquest es potenciessin els elements positius de les relacions de parella, que no centrar-se en les dificultats, la violència i els conflictes. Entraran a concurs les fotografies que es pengin a internet amb l'etiqueta 25N.d'igualtat2017 i seran valorades per un jurat amb representants de diferents àrees municipals. El concurs compta amb 4 premis, 3 dels quals es concreten en un val econòmic i un menú per 2 persones a un restaurant del municipi. El quart premi, que és el més extraordinari, és per la foto que hagi aconseguit més likes durant el període del concurs. Com a premi, té una estada tant per 2 persones a l'espa de l'hotel Cellers Mastapioles. Després de l'entrega de premis del concurs fotogràfics, els representants de l'Associació de Joves del Municipi faran la lectura del manifest i l'Associació de Dones Armacendes faran la lectura d'un poema. Seguidament tindrà lloc l'obra de teatre en la qual es mostra la vida quotidiana d'una parella convencional, una parella casada amb un fill i una filla que tenen molts conflictes i dificultats de comunicació. Les activitats de Santa Cristina són gratuïtes i obertes a tothom i tindran lloc a l'espai Ridaura i començaran a 6:15 de la tarda.
Volem saber també què podem veure a la Bisbal, Dani, o què podem fer a la Bisbal.
El dissabte 25 de novembre, la Bisbal commemorarà aquesta diada fent una lectura del manifest a càrrec de l'actriu Anna Marún Castillón i un espectacle de dansa aèria al castell amb el grup gironí Companyia Estampades. Aquests actes, organitzat pel grup de dones de la Bisbal, el Servei d'Igualtat i Atenció a les Dones en col·laboració de l'Ajuntament de la Bisbal, sota el lema Ni un cop més, tindran lloc a les 7 del vespre a la plaça del Castell. Totes les activitats també són gratuïtes i estan dirigides a tota la societat. El seu objectiu és educar i sensibilitzar per l'eliminació de la violència contra les dones. A més...
Digues, perdona.
A més, Anna Marún Castillón, l'actriu bisbalenca que va protagonitzar el vídeo d'Òmnium Cultural Help Catalonia Save Europe, on denunciava la repressió que va patir Catalunya arran dels fets de l'1 d'octubre, orientarà el manifest a partir de la violència masclista que es dona a les xarxes socials. L'actriu ha sigut escollida no només per ser de la Bisbal, sinó perquè ha viscut en primera pell aquests menyspreus a través d'internet, segons ens explica Marina Puig, la presidenta del grup de dones.
Era una lectura del manifest a càrrec de l'Anna Marón, que és aquesta actriu bisbalenca, que va fer un vídeo per les xarxes socials per el que va passar l'1 d'octubre, el vídeo d'Òmnium. Doncs aquesta noia, a partir d'aquí, va patir moltes amenaces a les xarxes i molts insults, que va haver de tancar totes les xarxes, i ella doncs parlava una mica de la violència, diguéssim, en aquest sentit, dels mitjans de comunicació també, o que poden patir les actrius.
Volem Volem saber també què es fa a Sant Feliu de Guíxols.
Sant Feliu de Guíxols ha anat commemorant el 25N en les darreres setmanes fent activitats com tallers, defensa personal o la projecció de la pel·lícula Brava, el passat divendres. Els actes de divendres seran la lectura del manifest a càrrec de les autoritats locals. L'acte, disculpeu, serà demà a les 12 a la plaça del Mercat davant l'Ajuntament i l'alcalde Carles Motes en farà la lectura. A la tarda de demà mateix es repetirà la lectura del manifest a la plaça Salvador Espriu amb la regidora d'Igualtat Laura Serrano. En aquest cas, s'acompanyarà l'acte amb una encesa d'espelmes que cadascú portarà de casa. Però les activitats no finalitzaran després del dia 25. Dimecres 29 es farà una xerrada a la Biblioteca Pública Octavi Viadé que porta el títol La igualtat com a base de la convivència. I el dia 27 la psicòloga Anna Agustí Valls durà a terme el taller Pren el control de la teva vida. L'Arc de Sant Benet s'ha il·luminat cada dia de 6 a 12 de la nit des del dilluns passat i ho farà fins a finals de setmana com a rebuig del poble envers la violència masclista.
I sobretot si porteu espelmes aneu en compte perquè encara a Barcelona encara recorden aquella manifestació en la que hi havia desenes de milers d'espelmes i van haver de tallar l'avinguda Diagonal durant no sé quantes hores per poder-les netejar pel perill que representava això per les motos especialment. També fem una repassada a les activitats que es fan amb aquest motiu a Castell-Platja d'Aro.
L'Ajuntament i diverses entitats locals han programat, amb motiu d'aquesta jornada internacional, del 21 al 26 de novembre, diverses activitats obertes a tothom, com tallers, presentacions literàries o teatre, i també la instal·lació a diversos punts del municipi d'una carpa de sensibilització a càrrec de les associacions de dones del municipi.
I acabem a Palafrugell.
Un any més, s'estrena a Palafrugell un videoclip contra la violència masclista fet per joves del municipi. La cançó es titula Fènix i l'ha escrit Anna Saez, una jove de 20 anys del municipi. L'artista es va donar a conèixer a les xarxes i fa 3 anys, amb alguns vídeos de versions, i als 18 anys va començar a fer els primers concerts en alguns festivals de la comarca i aquest estiu va presentar el seu primer disc. Aquesta és la primera cançó que compon en solitari. Àlex Arza, un jove de 27 anys del municipi, n'ha realitzat el videoclip.
Doncs escoltem-la un tros, no?
Escoltem-la.
Envuelta por ti, en deuda conmigo, intento llenar mi vacío, que soy tan cobarde y toda mi piel arde, adorarte se convirtió en arte. Luego me gritas, me humillas, me pisas, mis risas calladas, la llama apagada, ya no hay pasión, no hay dolor. Ya no soy yo, soy temor, que creo ir de frente y me estampo otra vez, que creo ver luz y me tapa tu sed, que creo que avanzo y al rato me estanco. ¿Qué mierda de amor es el que me estás dando? Juguete roto y a ratos muñeca de trapo, mi amor, dime quién soy yo. ¡Va!
Doncs Déu-n'hi-do, aquesta és la veu de l'Anna Saez, que canta contra la violència masclista. Gràcies, Dani.
Adéu.
I canviem de qüestió. Anem a l'opinió, als comentaris que cada dia els nostres especialistes, col·laboradors, especialistes en diferents matèries ens porten, i avui és el torn de la xef del restaurant La Calèndula, Iolanda Bustos.
Bon dia. Avui és un d'aquells dies on els rumors i els nervis entre els xefs d'alta cuina van a velocitat per segon. I és que aquest vespre la gala Michelin il·luminarà el mapa alguns restaurants d'Espanya i Portugal amb les clàssiques ja estrelles que ens venen regalant cada any. La guia ha escollit Tenerife per la gran gala aquest any. Segurament els xefs xefs insulars deuen estar també tan nerviosos com ho estan tots els gironins l'any passat. Per la coincidència d'això de celebrar la gala a casa en un indret concret, la gent es pensa sempre sembla que caurà alguna coseta més, no? I el que al final ens vam sentir tots va ser realment com si ens haguéssim aixecat una mica la camisa, no? Perquè van destapar van provocar molts rumors i llavors la gent es va fer alguns falses il·lusions, però bé, ja sabem com funciona això. El que passa és que per més que critiquem, al final tots admirem les estrelles i els estrellats, i sabem que està el mapa gastronòmic és molt important per als nostres negocis, sobretot els que ens obrim al turisme internacional, que fan molt ús d'aquesta guia. Us avanço que aquest any l'Empordà lluirà com a mínim un nou restaurant amb estrella, però no és la Calèndula, ja us avanço també això. No perquè no la mereixem, ja que som molts els que estem treballant de valent amb la il·lusió per fer-ho cada dia i cada any millor, però al final el client, per mi almenys, és el meu criteri, és l'inspector més important i el que ens permet treballar i gaudir de la nostra professió com a xef. Així que sort i molta llum a tots.
Doncs veurem aviam quins són els restaurants que de casa nostra que els que els hi cau alguna estrella de més. Gràcies, Yolanda Bustos, i com sempre, si voleu, aquest comentari el podeu escoltar sempre que vulgueu.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Esteu escoltant el Supermatí, esteu escoltant Ràdio Capital. Ara mateix passen 6 minuts de 8:45 i us hem de dir allò que diem de tant en tant, de seguida tornem.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6
delictes.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
el Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu't al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
I quan sona aquesta música és com quan al Carrusel Deportivo sonen els pitos aquells. Vol dir que hi ha notícia esportiva que repassem amb en Pedro Ruiz. I és que Platja d'Aro serà la seu del Campionat d'Europa de Corfball des del dia 11 fins al 13 de gener del 2018. El recinte on es disputaran els partits serà el Palau d'Esports i Congressos d'aquest municipi, Pedro.
Així és, convé apuntar també que aquesta, la 52a edició de l'Europa Cup, comptarà amb la presència de 8 equips que són campions nacionals de països europeus. Els conjunts que hi participaran estan distribuïts en dos grups i són equips que provenen dels Països Baixos, la República Txeca, d'Alemanya, d'Anglaterra, Bèlgica, Portugal, Hongria i l'anfitrió català, l'assessoria Corfball Vallparadís. L'acte inaugural serà el dia 11 de gener a les 6 de la tarda. Els partits de la primera fase, on els dos primers de cada grup accediran a semifinals, es duran a terme des de les 9 del matí de l'11 de gener fins a 2:15 del migdia de l'endemà. Serà la mateixa tarda del 12 de gener quan es produiran les semifinals. I finalment, el dia 13, es faran les finals i els partits de consolació. La cerimònia de clausura tindrà lloc a les 8 del vespre. L'organització de l'esdeveniment va a càrrec del Platja d'Aro Corfball Club, la International Corfball Federation i la Federació Catalana de Corfball. A més, l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro i el Consell Esportiu del Baix Empordà hi col·laboraran.
Gràcies, Pedro Ruiz, i a 8 minuts per sobre de 8:45 del matí. Fem un repàs en forma de notícies breus a l'actualitat d'àmbit general, algunes de les notícies d'àmbit general. Començant per explicar-vos que el vicepresident Oriol Junqueras demana quedar lliure al·legant que el govern no va seguir actuant després de l'aplicació del 155. Tot i així, no afirma si acata l'article. La defensa del vicepresident destituït afirma que la declaració d'independència té un valor estrictament polític, Alba Legide.
L'advocat de Junqueras també ha al·legat vulneració del dret de defensa perquè considera que el temps transcorregut entre les citacions i les declaracions és objectivament insuficient per preparar una defensa amb garanties. També denuncien la incompetència de l'òrgan de decisió, ja que rebel·lió i sedició són delictes que simplement no es troben previstos dins de les competències de l'Audiència Nacional.
I el jutge demana a la Policia Nacional que identifiqui els agents que van actuar durant l'1 d'octubre. El magistrat que investiga les càrregues policials vol conèixer el número de agents que va actuar a cadascun dels centres electorals i les funcions que hi van desenvolupar.
El jutge que investiga si va haver proporcionalitat en l'actuació de la Policia Nacional a 23 locals de votació, no només un com demanava la Fiscalia, ha demanat a la delegació del govern un informe sobre les instruccions orals i escrites que es van donar als cossos i forces de seguretat de l'Estat per impedir l'1 d'octubre.
I Robert Mugabe dimiteix després de 37 anys al poder. Aquest anunci del president zimbabuès es produeix una setmana després del cop d'estat.
L'origen de l'inesperat final de Mugabe resideix en la rivalitat entre membres de l'elit governant del país sobre qui el succeiria, més que no pas en les protestes populars contra el seu mandat. L'exèrcit va dur a terme un cop d'estat amb tancs després que Mugabe expulsés el favorit del seu partit, Emmerson Mnangagwa, per aplanar així el camí a la presidència per la seva dona Grace, coneguda pels seus crítics com Gucci Grace per la seva debilitat per les compres de luxe.
I per la següent notícia li hem de posar banda sonora especial. Aquesta música, que és d'Oques Grasses, serveix per explicar-vos que precisament Oques Grasses, juntament amb en Gerard Quintana, en Lluís Gavaldà, en Pemi Fortuny o els Amics de les Arts, seran el concert per la llibertat dels presos polítics organitzat per l'Assemblea Nacional Catalana, Marc Clapés.
El 2 de desembre tindrà lloc a l'Estadi Olímpic de Barcelona un nou concert per la llibertat, en el qual hi participaran grups com els Amics de les Arts, Lluís Gavaldà, Gerard Quintana, Nacho Tarrés, Buho, Cesc Freixas, Doctor Prats, Oques Grasses, Paula Valls, Eric Vergés dels Catarres, Judit Nederman o Joan Rovira, entre d'altres. L'esdeveniment començarà a 4:45 de la tarda i s'allargarà unes 3 hores i estarà plantejat com un acte reivindicatiu i auster. Els diners que recaptin amb el concert es destinaran a la Caixa de la Solidaritat, que fins ara ha pagat més de 3 milions d'euros en fiances. Les entrades es posen avui a la venda a través de l'ANC.
Hem baixat el micròfon a Marc Clapés. Deia, les entrades es posen a la venda a través del web de l'Assemblea Nacional. Recordeu, és el 2 de desembre aquest concert per la llibertat dels presos polítics. My castle crumbled overnight. I brought a knife to a gunfight. They took the crown, but it's all right. All the liars are calling me one. Nobody's heard from me for months. I'm doing better than I ever was. 'Cause my baby's fit like a daydream, walking with his head down. I'm the one he's walking to. So call it what you want, yeah. Call it what you want to. My babies fly like a jet stream, high above the whole scene. Loves me like I'm brand new. So call it what you want, yeah. Call it what you want to. All my flowers grew back as thorns.
Windows boarded up after the storm. He built a fire just to keep me warm. All the drama queens taking swings. All the jokers dressing up as kings. They fade to nothing when I look at him.
I aquesta que esteu escoltant és la Taylor Swift, que és notícia perquè ha venut més d'un milió de còpies. De fet, han estat 1.238.000 còpies del seu disc Reputation en només, atenció, en només 7 dies. El nou disc de Taylor Swift la situa al número 1 de la llista Billboard. Són, a més, les xifres més altes de tot el que portem del 2017 en la primera setmana d'un disc. I no és la primera vegada, a més, que l'artista supera aquest milió d'unitats. De fet, ja ho havia aconseguit amb alguns dels seus anteriors discs, com 1989 o Red. Aquestes xifres, al seu torn, han fet caure Sam Smith a la segona posició, ja que només ha venut 66.000 còpies al llarg de la seva segona setmana. En tercer lloc s'hi situa Chris Brown, perquè fa els senzills Post Malone, segueix intractable amb Rockstar, seguit de Camila Cabello amb Havana. I ara que són 3 quarts de 9... També us parlem d'ella, de la Beyoncé, de la reina, de la Queen, perquè segons ha informat la revista Forbes, ja podem saber quina és la cantant femenina més ben pagada dins del panorama musical del 2017. La primera posició, segons l'estudi realitzat per aquesta famosa revista, és per la Beyoncé. L'artista de 36 anys, gràcies a l'ingrés de 79 milions de lliures, ha superat amb molta diferència la resta d'artistes. De la resta de la llista cal destacar el segon lloc, que és per Adele, ja que destaca gràcies als 52 milions de lliures que ha acumulat en aquest últim any i que superen per 19 milions la Taylor Swift, que es troba com a número 3 del podi. Un podi que segueix amb Celine Dion, Jennifer Lopez, Dolly Parton, Rihanna, Britney Spears, Katy Perry i Barbara Streisand. Segurament la posició número 10 seria per alguna de les col·laboradores de Ràdio Capital, també. Per l'Eugènia Güell mateix. Oh, 79 milions de lliures esterlines ha guanyat la Beyoncé en l'últim any. I us ho expliquem al supermatí de Ràdio Capital, el mateix dia que us expliquem també que les escoles velles de la Bisbal treballen la feminitat, Marc Clapés.
Continua el cicle de tallers organitzat pel Servei d'Igualtat i Atenció a les Dones i l'Ajuntament de la Bisbal. Aquest dimecres a mandales, una trobada lúdica en la qual s'aprendrà què són les mandales i com quan creem una mandala es forma un mapa de les nostres emocions i l'estat d'ànim. El taller tindrà lloc de les 7 a les 9 del vespre i és gratuït, tot i que les places són limitades.
I a les 6 de la tarda, la Biblioteca de Palafrugell s'homenatja al poeta Màrius Torres.
Màrius Torres va morir el desembre de 1942, aviat farà 75 anys, i s'ha organitzat un acte per recordar la seva figura i obra d'aquest poeta amb la presència de l'editora Maria Boigas.
I per explicar-vos la següent notícia, també li hem de posar banda sonora. La banda sonora, que la posarem res d'aquí a un segon, dos... ara la posarem, la banda sonora, vinga. Aquest és l'espot, aquest és l'àudio de l'espot de la Marató de TV3, que és la protagonista d'una xerrada sobre malalties infeccioses a Roses.
A partir de les 7 de la tarda, la Biblioteca Municipal es donarà a conèixer el tema que tractarà la Marató i despertar l'esperit solidari envers les persones afectades i les seves famílies. Coordinades per la Fundació La Marató de TV3 i amb el suport dels equipaments del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, la conferència la impartiran professionals de la medicina i va destinada a tot el públic en general i és gratuïta.
Avui, com fa 90 anys, una petita infecció pot posar fi a una vida. La investigació pot canviar la història.
Doncs això, ja ho sabeu.
La Marató de TV3, per les malalties infeccioses.
Doncs ja ho sabeu, a tots a posar diners a la Marató de TV3. I estem a punt d'acabar el programa, però el programa, com sempre, l'acabem explicant-vos coses que passaven tal dia com avui. I avui és 22 de novembre. Ui, Déu-n'hi-do, se'ns revela la informàtica avui. Doncs aquesta és la frase: The President of the United States is dead. Es referia a John Fitzgerald Kennedy, que tal dia com avui era assassinat a Dallas.
Kennedy va ser el 35è president dels Estats Units, conegut com a JFK, va ser escollit l'any 1960, exercint des del 20 de gener del 61 fins al dia del seu assassinat, el 22 de novembre del 63. El president va morir assassinat a Dallas. La comissió Warren va concloure que Lee Harvey Oswald va actuar de manera independent en matar el president, però el comitè selecte d'assassinats de la Cambra de Representants va suggerir que la possibilitat de la participació de més d'un franctirador. Oswald no va poder anar a judici, ja que també va ser assassinat pocs dies després per Jack Ruby. Al llarg dels anys hi ha hagut moltes versions conspiratòries sobre aquest assassinat amb la implicació d'organismes d'intel·ligència com la CIA o l'FBI. L'assassinat va causar un impacte dramàtic molt gran sobre la nació i la història política durant les següents dècades.
I d'intel·ligència no ho sé, i de conspiració no ho sé, però també tal dia com avui a l'Estat espanyol s'hi podia escoltar aquest discurs.
Juráis por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional.
Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional.
Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, que os lo demande. En nombre de las Cortes Españolas y del Consejo del Reino, manifestamos a la nación española que queda proclamado Rey de España don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre
de Juan Carlos I.
Doncs això és el que passava en aquest país l'any... L'any podria haver estat ahir tranquil·lament, no, però això passava un 22 de novembre.
Va passar l'any 1975, després de la mort del dictador, d'acord amb la llei de successió de la prefectura de l'Estat de l'any 1947. La Constitució espanyola, ratificada per un referèndum popular el dia 6 de desembre del 78, el va reconèixer com a rei d'Espanya i legítim hereu de la dinastia històrica dels Borbons. Les seves tasques com a monarca es van allargar fins al 19 de juny del 2004, quan va abdicar i va cedir el seu lloc al seu fill Felip VI.
I ara sí que han fet allò, han amagat amb intentar sortir diverses vegades. Ara us expliquem que tal dia com avui moria el cantant dels In Excess, Michael Hutchence.
El 1977 va formar el grup i dos anys després va començar a fabricar èxits. No va ser fins al 82 quan amb The One Thing va aconseguir fama internacional. Posteriorment arribarien cançons com Original Sin, New Sensation, Need You Tonight o Never Tease Us Apart. El cantant va ser conegut pels seus romanços amb estrelles com Kylie Minogue o Paula Yates, amb la qual va tenir una filla. La popularitat del grup va acompanyar la banda fins que Michael va ser trobat mort l'any 1997. La versió oficial relata que es va ofegar amb el seu cinturó penjant-se de la porta de l'habitació 524 de l'hotel Ritz de Sydney, on el cantant es trobava com a part de la seva gira de celebració dels 20 anys del grup.
Tal dia com avui, un 22 de novembre de l'any 1900... No, ara, quin any hem dit? Ara no ho recordo. Sí, 1997. El 77 és quan va formar el grup. No, tal dia com avui del 1997, com dèiem, Michael Hutchence era trobat amb el seu cinturó lligat al coll i penjat d'una porta. Ja ho diu la meva mare, que els cantants de rock sempre estan una mica penjats. No sé si refereix exactament a això, però vaja, podria molt ben ser. Estem a punt de tancar el supermatí d'avui. Com sempre, al supermatí el tanquem fent un repàs de les notícies que us hem explicat al llarg del programa, Toni Selles.
La torroella en què Dolors Bassa i la resta de consellers presenten recurs i demanen sortir de la presó, al·leguen que el govern no s'ha reunit ni ha pres cap decisió executiva des que va ser cessat per l'aplicació de l'article 155.
Els Mossos d'Esquadra han posat aquest any més de 2.600 denúncies a conductors que feien servir el mòbil mentre circulaven per carreteres gironines. Això suposa un 7% més de l'any anterior. En el que portem d'any, 27 persones han mort en accidents de trànsit a la demarcació.
Fracassa el transport social a Platja d'Aro i l'obren a qualsevol persona. El xarxabús va començar el juliol com a prova pilot per millorar la mobilitat de les persones necessitades, però ha tingut poca demanda amb només 19 carnets d'usuari.
Finalitzen les obres de millora de la plaça Pere el Gran de Palamós. Els treballs han eliminat les baranes de formigó de les escales que donen accés a la zona porxada. El projecte es va consensuar amb els veïns en un procés participatiu.
La setmana que ve comencen les obres dels carrers Enginyer Algarra, dels Horts i de l'Abeurador de Pals. Es preveu que els treballs s'allargaran 2 mesos, però s'aturaran durant les festes de Nadal perquè no perjudiquin l'activitat comercial.
El jutge envia a presó un lladre a qui els Mossos d'Esquadra han detingut 3 vegades amb només 3 dies de diferència. És un home de 44 anys i veí de Palafrugell. Havia intentat diversos robatoris i el van identificar per haver robat en una casa la setmana anterior.
Platja d'Aro serà la seu del Campionat d'Europa de Corfbol de l'11 al 13 de gener. La competició es disputarà al Palau d'Esports i Congressos i participen 8 equips que són campions nacionals de diversos països europeus.
Gràcies, Toni, gràcies, Sílvia. I també tenim temps encara per fer un apunt per la previsió meteorològica, Martí.
Avui de nou una jornada assolellada i amb cel serè, només trencada per algun núvol baix a primera hora del matí i temperatures entre els 2 i els 22 graus. El dijous tindrem una jornada amb més nuvolositat, igual que el divendres.
Doncs gràcies, Martí, i gràcies a tot l'equip que fa possible aquest programa. En Toni Sellas, en Juli Pedrero, en David Parreño, en Dani Cortés, en Martí Seguer, en Marc Clapés, en Pau Ponset i l'Alba Legida, en Gerard Tascats, l'Eugènia Güell, en Josep Lluís Vidal, la Sílvia Pedret, en Pedro Ruiz, en David González i la Júlia Álvarez. Tornarem puntualment demà a partir de les 8 per explicar-vos aquelles notícies que considerem des d'aquesta redacció que són les més destacades i que us hem d'explicar. Que vagi bé.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.